Té un període d'incubació tan llarg com és el del coronavirus.
8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Un any amb tu.
He anat viva, però qualque pima de va plegada.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com esteu?
Hola, hola.
Com va això?
Sabeu com ha passat avui?
Amen de Leitens.
A veure, navegava per Instagram i jo mirava els looks de la Met Gala, aquest esdeveniment tan famós que fan a Nova York i que és el pinyol més vermell de tots del món de la moda. I jo tranquil·lament mirava les fotos perquè eren impressionants aquells vestits inspirats en quadres famosos que sina Nicole Kidman enfundada amb un vestit que figuraven a la Gioconda.
Què dius, ara, Inés?
Que si no, Meryl Streep en la basada de Clint.
Ara hi ha pegat per això, però bona, molt elegant, si no, arreu.
Sí, però era fals.
Ah!
Estava mirant unes fotos que eren intel·ligència artificial. He picat!
És que vivim enganats en aquest món ja, no se pot creure res.
I no és la primera vegada que hi caic. L'altre dia li vaig enviar a un amigo una foto d'una famosa que aparentment s'havia casat i me va dir, Inés, m'ho va enviar, ja, 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 majúscules. I jo deia que li fa tanta gràcia. I resultava que era intel·ligència artificial i havia caigut en la trampa.
Ara hi ha molt de vídeos de canets que ballen, que tampoc són, tampoc són de veres.
Bé, però aquests se suposa que has de saber que ho són.
Ah, clar.
No, jo he de dir que Nines un dia m'ha venir i m'ha dit, mira, això pot ser un
sí,
tema.
També.
I era un Ferrari o algo així, ficat dins un vaixell. I que, mira, això... Això és intel·ligència artificial.
Me sent...
No, però fora bromes.
Estafada, enganada...
Però fora bromes, hem d'anar alerta, hem d'anar alerta. Hauríem de dur una etiqueta, que poses, fet per IA o fet sense IA.
Com però la gràcia és que no ho diguin. O sigui,
ja, però tu imagina que veus un vídeo d'un, per exemple, un os polar que salva un K.
Ah, això, aquest també m'ho
veig. No, clar, o que salva una foca en lloc de menjar-se-la i tu creus que penses que el món és una altra cosa que és. No, que no mos enganin, que mos diguin la veritat.
Jo ja demano disculpes anticipades perquè un dia farem un tema que no serà per allà, veureu.
Ho contrastarem, el nostre equip ho contrastarà.
Home, això sempre. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. L'era de la intel·ligència artificial han de refer pràcticament tot. Tot allò que teníem entès. Socis, la feina, la universitat, la gestió, les idees i fins i tot l'escola. I els deures.
Ai, jo he tingut intel·ligència artificial per ajudar-me a fer els deures. Ai, mai no hauria de vapar cap excusa. Que se'l devia atascar.
Xavi,
poca cosa.
Xavi, home, no te pensava jo tan bàmbol, eh?
No, home, no.
No, no ho sé, si avui en dia encara poden posar l'excusa de que es casa ha menjat els deures. Crec que els fan, però a lo millor amb una mica d'ajuda de la intel·ligència artificial. En tot cas, anem a sortir de dubtes perquè avui mos visita la nostra mestra de pinyol vermell, la Margalida Estelric. Margalida, bon vespre.
Hola, bon vespre, com anem?
Molt bé, molt bé. Avui estem especialment il·lusionats de saludar-te perquè no has vengut tota sola, has vengut un convidat.
Exacte, avui vos duc no un, sinó que tres convidats. Na Lida, na Nura i en Mats, que tots tres fan sisè de primària, que vol dir que estan quasi amb un peu ja a primer d'ESO, i que avui mos contaran moltes cosetes de l'escola i els deures.
I jo crec que en saben i ben molt d'anar totes una bona estona llarga, així que res, ja dona'm la benvinguda a Nura. Hola, Nura, com anem?
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Que bé que ets aquí. També donant la benvinguda a Lida. Hola, Lida.
Hola.
Havies estat mai a la ràdio?
No.
Qui sí que ha estat a la ràdio és en Max. Max, tu ja ets un habitual, com anem?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, molt bé. Que bé, estan molt ben acompanyats, encantat de tenir-vos aquí, però, Margalida, a veure, de què mos parlaran aquests testimonis preciosos que tenim avui?
I dels eduits, perquè com bé heu introduït el tema, avui parlarem ni més ni manco que dels deures.
Música
de psicosi.
Música de psicosi per parlar-ne. Sé que és un tema punyent i que dona lloc a molts debats. A veure, Margalida, jo vull saber tot allò que mos dius.
Bé, Margalida, tu ets mestra. No sé si poses molts a pels deures. Ja mos ho contaràs.
Ara, bé, anirem desgranant la taronja. Perquè primer de tot vos contaré el que va passar fa un dia a la classe de medi, que era la primera hora del dia, a les 9, i me vaig posar a demanar els deures que jo els havia posat sobre els ecosistemes. Era un petit treball resum de la situació d'aprenentatge que estàvem fent.
Però medies aquesta assignatura que abans eren socials o naturals, ciències, història, geografia, és així, això? És una situació d'aprenentatge... això està un poc raro escrit.
És el nom que ara donen, no?
És el nom que ara donen.
Clar,
és que
situació
és...
d'aprenentatge. Abans era medi i avui en dia és situació d'aprenentatge.
És que, bé, en la nova...
Vale, que en Jordi s'ha embuat,
no, perquè no ho entenc. Jo feia medi.
Jo també.
Però és que ara, en la darrera llei, que el manco està vigent fins avui, perquè la nova dic que demà mateix se'n treien una altra, se va decidir que se faria una cosa global que li deien situació d'aprenentatge, allà on damunt un tema treballaries matemàtiques, tal. Res, el que fa 100 anys li deien projectes ja, Ferrer i Guàrdia, l'any 1900, m'ho pareix que era 1904, ja havia dissenyat això. Però bé,
és una innovació total i absoluta.
Això se diu marketing naming.
Bé, deia això, que estàvem fent el treball aquest dels ecosistemes i tothom anava lliurant el seu treball. Com us podeu imaginar, fulls escrits a mà, cartolines doblegades... Però llavors, una alumna, que per no dir nom de vera li direm Arnau, me va entregar un document imprès a color, grapat, amb una portada impecable.
Molt bé, Arnau, molt bé.
Molt bé.
La presentació és important.
No éreu cap de vosaltres, entenc, Arnau, no?
No. No.
Sí, sí, molt bé. Quina passada de treball, vaig pensar. Així que després de mostrar-lo com a exemple de feina ben feta, em vaig voler llegir un bocim bo alta. Els ecosistemes esdevenen un sistema complet i d'element interrelacional que depenen un dels altres. Com a model de llenguatge d'intel·ligència artificial, no tenc opinió personal sobre els elements més destacats, però t'ho puc oferir uns exemples d'ecosistemes.
M'imagino la cara d'en Arnau.
Patinada.
La d'en Arnau i la meva. I tota la classe panterra plorant de riure.
Cap desastre total.
Clar, però llavors en Arnau, pobre meu, desesperat, va deixar anar una gran veritat. I m'ho va dir, mestre, és que ahir vaig anar a entrenar. Havia d'acabar el dibuix de plàstica i estudiar el vers de català pel control de demà. Ja eren les 10 i me vaig dormir damunt la taula. I quan ma mare me va despertar, només vaig poder fer això amb intel·ligència artificial.
Anem, pobre Arnau, també. Pobre, té raó. Un pot d'abús de feina sí que hi ha, en aquest cas.
Clar, i d'això és el que venim a parlar-ne avui. Perquè quan una alumna de sisa ha de recórrer les màquines per fer un treball sense ni tan sols llegir-lo a les males hores de la nit, potser és que qualque cosa fallam o que no ho feim bé.
Idò, avui ja està, ja hem obert el gran meló, els deures. Els deures a la tasca són realment útils o segresten la infantesa? Vosaltres què trobeu? Vinga, aquí tenim bons testimonis, Nura, Lida i Max. Teniu massa feina per fer a ca vostra? Per exemple, Max, què en penses tu?
Sí,
home, ves... què has de dir? Què havies de dir? Que sí.
Sí.
No? Trobes que en teniu massa?
Sí, sobretot en que l'escola mos fa extraescolars opcionals, però que tothom vol poder de repàs i coses així, encara en tenim més.
Clar, tot s'acumula. Per exemple, Nura, tu què en penses?
Nosaltres tenim menys pocs deures perquè tenim una molt bona mestra, però també...
Que bé.
En tenim un parell.
Que no ens té un mestre.
Irene.
Molt bé, i una ferrada en Irene des d'aquí, que és molt bona mestra. I Nalida té molt de deures. Trobes que en teniu molts o pots?
No és que en teniu molts cada dia, però a vegades pot passar que coincide aquí i en una mateixa setmana en podem tenir molts. Mm-hmm.
Mm-hmm. Vosaltres feis sisa, eh? Tots tres.
Sí.
Anau a la mateixa classe?
No.
En Max va a l'altra classe.
Max està separat. Però bé, vos coneixeu de tota la vida, o no?
Sí.
Molt bé. Bé, i perquè això de fer servir la intel·ligència artificial perquè te solventi la papereta és relativament nou. Però també és una discussió que ja ve d'enrere, intentant resoldre, Margalida.
Clar, exacte. Ara és intel·ligència artificial. Però és que també a vegades m'he trobat en quaderns que d'una lletra desastrosa plenes de faltes, com per art de màgia, barat en una cal·ligrafia preciosa. I això és perquè son pare o sa mare s'havien cansat de veure el seu fill o sa filla becant damunt els fulls i per compassió els feien sa feina.
Clar, aquest era un debat que se tenia, almenys que jo record, quan anava aproximadament a 6 de primària i que somiava amb això, que deien que això, que un adult fa feina tot el dia i arriba a casa seva, vol descansar, però els alumnes venen de fer 6-7 hores de classe, tenen el cervellet cansat i després, clar, intentar entendre fórmules d'àrees de matemàtiques, anàlisi sintàctica, les oracions... Ells també haurien de poder descansar.
Problemes. Clar. Això sí que era un bon problema. Sí.
Clar, clar, és que jo ho veig a casa, vull dir, ell arriba, tira sa maleta a un racó, se fa un entrepà per berenar, se tira en el sofà i de cop sa gran pregunta, Mat, tens deures? Merda, sí, tens deures.
O sigui que els deures a casa són realment útils o són una eina de tortura directament per destrossar hores baixes? Què penseu vosaltres, per exemple, que sou alumnes? Max?
Jo crec que en les extraescolars, com ja he dit abans, ja en tenim prou.
Mm-hmm. Nora, tu, per exemple, que creus? Tu has dit que en tenies poques, no ho sé.
Jo trob que hem de defensar els nostres drets laborals perquè som menors d'edat i hem de fer i feim hores extres sense cobrar.
Molt bé. Una sindicalista aquí.
Sí. Tenies el discurs ben preparat. Molt bé, nosaltres t'ho donem suport, Nora. I tu, Lida, què en penses?
Mon pare i mon mare, que són mestres, també em fan moltes hores de feina. Mm-hmm.
Això també és
molt
important.
Molt bé, Lida, així m'agrada reivindicar la feina dels mestres. I clar és que sí. Amb el temps de classe, el que passa és que si només ens reduïm en aquelles hores no n'hi ha prou per enfiançar allò que han xerrat o que han parlat a casa. Uh-huh. I aquí és on els defensors dels deures diuen que serveixen per crear hàbit de treball, afiançar allò que s'ha treballat a classe, etc. Uh-huh.
Tot i que afiançar coneixements sona una mica repetir el mateix exercici de matemàtiques 20 vegades fins que te surt o fins que plores de frustració damunt del quadern quan... Per exemple, me'n passava jo, com mon pare, pobret, el desesperava.
Clar, i és que el problema real no és fer deures. El problema és que passa és que s'ha fet acumulatiu, que a vegades se produeix un poc el que deia en Lida, que de matemàtiques només són 3 exercicis, i de català només és un test curtet, d'històries res, només un esquema de no res, però clar, quan ho sumes tot, tens una jornada laboral que ni en plena revolució industrial.
És el que deia sobretot en Max, que hi ha extraescolars, hi ha alumnes que surten de l'escola, van a anglès, tenen després entrenament de bàsquet, i en arribar a casa, es passava a les 8, encara s'han de posar a fer l'esquema de la guerra freda o resum de la moda de les 3 taronges. A vosaltres vos passa això? Nora, per exemple, tu fas extraescolars, quines fas?
Jo faig volei i teatre. 2 pizzas a setmana volei i un picó a setmana és teatre.
Molt bé. Mm-hmm.
Lida?
Jo em faig un parell. Anglès, bàsquet, ball de bot, guitarra i teatre.
Mare meva, estàs ben ocupada tu, Lida.
Molt bé.
Ball de bot, eh?
Figura,
com jo.
Com tu, ben igual. I tu, Max?
Pues jo tinc...
A veure, Max o Romango.
Treu la llista.
Els dilluns primer tenc bàsquet i després judo. Els dimarts circ i després bàsquet. Els dimecres i els diumenge són els únics dies lliures i els diumenge a vegades mon pare me segresta per fer feines de fora vila.
I els dissabtes?
Els dissabtes partit. En bàsquet tenc partit.
Clar. I quina feinada dels pares també, Margalida.
Sí, que tot el dia feim. Però és que l'altre dia ho parlàvem amb un parell de pares, que quan nosaltres eren joves... jo vaig jugar 15 anys a bàsquet i puntura te venien a veure dos pits i ara els pares anàvem a tots, els acompanyàvem a tots, els anàvem a cercar i clar, tu passes el dia fent de mamatatsi.
Jordi, a tu te venien a veure que tu també has jugat a bàsquet.
Jo sí, el meu pare i mare sí. El meu germà va venir un pic en tota, tota la meva carrera, va venir una vegada.
Tu aprofita la ràdio pública per retraure els teus germans aquestes coses.
Jo t'he de dir, Jordi, que mon germà també hi jugava i jo hi anava només en els partits importants.
O sigui, clar, que jugar, no em vaig jugar cap d'importància.
És que aquí va venir.
Perquè li d'això, suposo, estrès pels infants.
Sí.
És un tema més profund, no?
Hi ha una cosa més profunda que s'estrès, que és vera que els estressa. Però després hi ha el tema de la desigualtat. Que perquè en això realment els deures arriben a esdevenir una trampa social.
Sí. Explica, perquè veig que te poses filosòfica, però mos interessa, a veure.
Sí, si ho pensem bé, dins l'aula, si no en tenen una cosa, sigui qui sigui, aixequen la mà i els ajudam. Tothom per igual. Però què passa quan arriben a casa? Si s'encallen en sols deures, de què depenen?
I de Google o d'intel·ligència artificial? I prou.
Exacte. O també depenen, però, de si els seus pares o germà grans tenen temps, paciència i estudis per poder-te ajudar. Hi ha alumnes que tenen un pares que els hi fan pràcticament la feina i d'altres que, pobrets, s'han d'espavilar tots solets. Per tant, els deures a casa el que fan és fomentar aquesta desigualtat. Donen avantatge a qui té més ajuda fora.
Clar, i tot segur que heu conegut, o recordeu el típic alumne que duia unes maquetes de tecnologia que apareixien fetes de la NASA i que encara que ho juràs, tots saben perfectament que no ho havia fet ell, que ho havien fet els seus pares, o que el manco l'havien ajudat molt, que els caps de setmana s'havien de convertir en enginyers.
Jo, a la meva classe, tenia un fill que sa mare s'estudiava el temari abans de que ell estudiàs per poder fer-li preguntes i tal. O sigui, sa mare propi ja s'havia estudiat l'examen d'espí per poder repassar-ho millor amb ell.
Jo també he tingut mares que han vingut a l'escola que jo els ho explicàs per elles després per anar explicant els fills. Sí, sí.
Curiós. Llavors, quina és la solució? Volim els deures.
Sí!
Ah, ja ho sabia, ja. Ho veus, Margalida? Ho veus bé? No sé si tu ets partidària com a mestre.
Mireu, per exemple, ara que s'usa tant i que està tan de moda, si mirant cap al nord, cap al nord d'Europa, Finlàndia, allà no tenen gairebé deures a casa. En acabar les classes, els nins i nines se'n van a jugar en els boscos, a abraçar arbres, a encalçar rens, mirar aurores boleats, o el que sigui que facin en nins finlandesos.
Però a nivell no se perd així.
No, contràriament, segueixen dels millors d'Europa.
Però també hi ha una teoria molt interessant que se diu Flip Classroom.
Sí, tot això...
Aquestes coses, l'educació... No sé.
Això del Flip Classroom està molt bé perquè és la classe invertida. Consisteix en que la teoria te la llegeixes a casa tranquil·lament al sofà o que el mestre t'ha posat un vídeo explicant-ho i... clar, això va molt bé perquè, per exemple, que els alumnes que la primera ho agafen ho escolten una vegada i avall. I, en canvi, és que ho necessiten que els ho repartesquin 3 o 4 vegades, doncs s'ho posen i la classe no s'endarrereix. I llavors, això ho han fet a casa, i els exercicis difícils, els deures, és allò que fan a classe i així tenen l'ajuda del mestre que els pot guiar.
Clar.
Té sentit així.
Al revés.
Clar, jo vaig per aquí. No dic que a casa no s'hagi de fer res, dius. Llegir, repassar abans d'un examen, acabar un projecte que t'agrada, tot això està beníssim. Però pensau també que Finlàndia no és només el sistema que tenen ara, sinó que el que passa és que en els països del nord hi ha una tradició lectora de 200 anys enrere que aquí no teníem. Quan aquí encara se feien les misses en llatí, allà ja havia introduït la Bíblia per a ser llegida en família. I això s'ha traduït en uns hàbils lectors que donen una base que també, a lo millor, nosaltres l'hem de treballar a casa perquè no la tenim a nivell familiar.
Clar, no se pot comparar.
No, exacte. A més... també, vius, que també han fet passos en fals i van tornat enrere. Per exemple, en sos ús de pantalles a primària. Enguany, Suècia fa una inversió de 200 milions d'euros en tornar a implantar llibres de text perquè han vist que el camí que havien pres no era correcte. I també, una errada que no han de fer és que no poden copiar només certs aspectes i obviant uns altres. Per exemple... mos diuen, no, és que a Finlàndia no se repeteix curs. No, però és que el que passa allà és que des que el nen és petit, si se li veu una dificultat des de pediatria, té una ajuda individualitzada. Llavors, és clar, pot seguir sense repetir, però no és només que no repetesquin, sinó que ha d'haver també tota aquesta ajuda. Uh-huh. Però bé, tornant-te als deures. Uh-huh. Jo me decant perquè a casa llegeixin molt. Uh-huh. Pot ser coses de classe o també allò que els vengui de gust. I sobretot, menys pantalles, important, perquè allò que crema no és fer coses a casa. El que crema és fer exercicis mecànics i avorrit hores i hores.
Uh-huh. I que tinguin temps d'avorrir-se, si volen, també. Avorrir-se és important.
Clar, de l'avorriment neix la creativitat. I xerrant d'avorriment, ara que ja mos hem posat transcendentals i filosòfics i teòrics, que trobeu si hem amat la Nura i na Lida, que són alumnes de la meva escola de teatre, vos fem una petita peça teatralitzada per acabar de completar això dels deures.
Voleu? Vos animau?
Vinga,
idò, mos semblen fantàstic.
M'encanta el radioteatre.
A veure, mem, què mos fareu? Mos interpretareu?
En na Nura serà na Júlia.
D'acord.
En Mats serà na Àlex. I na Lida farà de Berta. I jo faré de mestre per no perdre el costum. I, Xavi, mos fas de narrador?
Home, és un honor.
Home, per favor.
Esteu preparats? Idò que s'alci el taló. A l'escola, en tres cadires en fila, en Àlex, na Berta i na Júlia estan asseguts un de vora l'altre. La mestra camina lentament per davant d'ells, observant-los d'un en un.
20 d'abril. 5 exercicis de mates. 3 alumnes, 0 quaderns lliurats. A on són els deures?
No direm res sense la presència del nostre advocat. Tenim drets.
No me facis riure, Àlex. Sé que tu ets el cervell de tot aquest merder. Però el que no entenc és com heu cregut vosaltres dues. Berta, tu sempre dus els deures fets en 5 colors diferents de rotuladors.
Jo, mestre, els volia fer. Ho juro. Tenia el bolígraf rosa a la mà, però van començar a enviar missatges.
Berta, calla! La primera regla del grup de WhatsApp és que no es parla del grup de WhatsApp.
Àlex, silenci, oh? Berta, reina, me contes què va passar ahir a les 6 de l'hora baixa?
Varen començar els missatges i... Ai, mestre, perdó!
Ni perdó ni castanyes. Home, contau com va anar o vos cauràs por.
Ara t'ho conto, mestre. Tot va començar quan na Maria, de 6A, no sabia fer un problema i va demanar ajuda per WhatsApp. I va proposar de fer els exercicis en grup. Jo vaig contestar des del mòbil de mo mare. Hola, grup. Som de Berta, des del mòbil de mo mare. Voleu que queden per fer els deures? Emoticon del dit cap amunt.
Hola, Berta. Som la Júlia, amb el mòbil de mon pare. Jo puc a les 6, que llavors tinc ball de bot, Monticón de la Flamenca.
Mamà, poso un àudio. Hola, nines, som l'Àlex. Jo no puc quedar i aquests exercicis em semblen un rotllo.
Ai, mon pare me pren el mòbil. Diu que no puc quedar, que ha d'anar al taller. Àlex, sí que són difícils aquests exercicis i no són gens divertits, però s'han de fer.
Tinc una idea per no haver de perdre el temps fent això. Veniu ràpid al parc. 5 minuts.
I així va anar, mestre. Ens vàrem topar al parc i va ser quan Àlex ens va dir que havia llegit a internet que si tota la classe es posava d'acord en no fer els deures, tu, la mestra, no ens podries posar un negatiu a tots, perquè el sistema col·lapsaria, contaria massa el gestip.
El sistema col·lapsaria. La clàssica llegenda urbana. I tu, Júlia, tu ets la delegada. Tots els mestres te tenen a la boca quan s'ha de posar un exemple. Com te vas deixar enredar per aquest sindicat del crim?
A mi em van obligar. Jo ja tenia el títol, les dades i el plantejament. Però en Àlex em va dir que si feia els deures m'expulsarien del grup de Roblox i llavors em farien ghosting al pati. Vaig haver d'amagar el quadern davall el llit perquè ma mare no m'obligués a acabar-los. Vaig dir una mentida.
Ets una blana, Júlia. Mestre, no les escoltis. El que intentem dir és que els deures per fer a casa nostra són una vulneració de l'Estatut dels Treballadors. Nosaltres ja hem fitxat a les dues en sortir d'escola.
Escolta'm bé, sindicalista. Aquestes teories de la conspiració te les pot guardar pels teus acudits o per TikTok. Sabeu què passa quan cap alumne dues deures?
Ens envien a repetir segon de primària amb les cadires petites.
No, molt pitjor. Passa que es poden acabar les excursions, les estones de gel lliure o al pati. com per exemple, ara mateix, a la pissarra tot tres.
No! A la pissarra no! Per favor!
Àlex, agafes guix. Tu seràs el primer. Mos explicaràs la teoria de la gravetat i les hores extres mentre resolta una equació de matemàtiques. I els altres m'ho anirem a prenar al pati.
Això és un abús de poder. Merda. Júlia, Berta, ajudeu-me. Quina era l'arrel quadrada de 7?
No m'aixerris. Per culpa teva, tenc el primer negatiu de l'any. De l'any no, de tota primària. Ja no et vull a cap xat.
I a mi, o me convides a novella i xocolata, o no et faré mai més amic.
Desagraïdes. Jo que ho feia per a vosaltres. Així va el món. Mestre, no me'n recordo de què havia de fer. Oh, vull anar al poti.
I així la mestra es torna a posar ses ueres de sol, els mira, la miren, somriu amb la superioritat d'haver guanyat una altra batalla i surt per la porta de classe.
Enhorabona per aquest radioteatre.
Sou fantàstics, sou fantàstics.
Na Àlex, que ho feia amb mats. Na Júlia, que era l'alumna aplicada, que na Nura, ha estat na Nura, i na Berta, que ha estat na Lida. Ho ha fet fantàstic. Us ha agradat?
Sí.
Ho ha fet beníssim. I doncs, continuem aquí. Bé, escrit tot i dirigit per na Margalida, la mestra. Na Margalida, la mestra. Continuem aquí a Xiu-Xiu amb aquests alumnes de teatre de na Margalida Estelric, que avui mos ha duit tres convidats de luxe. Xerrant dels deures, hem xerrat de moltes coses i ara tot d'una torna.
A la una, un petonet. A les dues, calmem la set. A les tres només quedàvem els dos i no ens faltava res més perquè amb tu tenia tot. Tenia dos i feien tres, no cal ningú em dir res. Des dels 20 ja comptava milions, no pensava en res més.
La situació. Catalans VIP fent la travessa. Prepareu les crispetes.
La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
El fenomen de Trescat, la travessa, un reality d'aventures de la televisió catalana, ha començat el rodatge de la nova temporada a Mallorca. I ho fa en aquesta quarta edició, aquesta vegada dedicada als famosos.
A partir d'aquest moment ja podreu veure competir per la Serra de Tramuntana coneguts com el cantant Miqui Núñez, la periodista Raquel Sanz, la influencer Jessica Goicochea, el comunicador Jairo Domínguez, els germans Sheila i Cristian Casas o el duet de Tallets.
Això sense comptar amb la presentadora Laura Escanes. Que sí, que també és, de moment, les primeres fases de rodatge se situen a Alcúdia, però es preveu que recorrin la Serra de Tramuntana durant les pròximes setmanes. A la competició també hi trobam la científica marina mallorquina Gador Montaner, a qui, per cert, vàrem entrevistar fa molt poc en aquest mateix programa.
La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
Però al final ha passat una casualitat que era predestinada. I ens trobem pel record.
IB3 Ràdio és cultura.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
Hola, buenas. Quería dedicarle una canción a mi novia Laia, que ahora con los exámenes está muy estresada. Y la canción sería Terra Viva de Baba Yusifá. Gracias.
És un sentiment estrany, aquell que em va recorrent els cors. Som prop de casa i els 20 anys, des que un llamp encengué els vols. Són més de 1.000 obstacles superats, més de 1.000 carreres que han guanyat.
Continuem a Xiu Xiu, avui molt ben acompanyats amb en Max, na Nura i na Lida, acompanyats de la seva mestra de teatre, na Margalida. Estau bé? Estau contents?
Sí.
Molt bé, ja hem vist, idò, que posar-se d'acord no sempre funciona, en qüestió de deures. I ara vosaltres m'heu explicat que estau a punt d'entrar a ESO, ara feia 6è. Per tant, aquí avui a Xiu Xiu volem xerrar amb vosaltres, perquè ja sé, és cert que teniu xiu-xius. Per exemple, quin és el xiu-xiu més terrorífic que heu sentit sobre els deures, que avui hem xerrat de deures, d'ESO? Lida, per exemple, tu.
Que n'hi ha molts i que s'ha de fer molta feina.
Això me diuen, que ESO és molt dur. A primària teniu un tutor que vos fa gairebé totes les classes, vos coneix perfectament. Clar, l'any que ve teniu un diferent tutor, mestre, professor, per cada assignatura. Vos fa por que no se posin d'acord i que de cop tingueu 5 exàmens o 2 treballs en una mateixa setmana, Nura?
Sí, fa molta por, això.
Però ho surereu.
Sí, poden estar tranquils, perquè per evitar això tenim un quadens d'aula, a ESO, allà on els professors poden anar consultant i així controlar el volum de feina que duen al carrosseguen en aquesta setmana i evitar les sobrecàrregues.
Nosaltres d'aquí demanant, si qualcú està sentint, que ho respectin, que vos respectin, perquè almenys jo m'agradaria saber quin temps dedicau ara mateix a 6è de primària a fer els deures. Mem, Lida.
Mem, depèn dels dies. Si té molt de deures, a mitja hora els he acabat. Però si he d'estudiar per exàmens, ja he de dedicar un poc més de temps.
Mitja hora, Fabio, no, Lida? Nura, tu?
Jo faig un poc cada dia i quan tenc exàmens faig un poc més.
Això m'ho deien de quan érem petit. Jo era un poc esborbat amb els deures. Jo m'ho deien com una formigueta, cada dia un poquet.
Max, tu com ho fas?
Pues depenent del dia per les extraescolars, depenent de què siguin els deures, si examen deures, i de què siguin, o com estiguin proposats.
Clar.
Per exemple, de mates, ens van posar un que era mesurar una flor de 4 pètals de perímetre i de total de... I la flor era mig cercles, 4.
I de matemàtiques tot un mes tens, idò. Si te posen deures de matemàtiques, aquell hora baixa, no ho sopes.
No, sí, mates... Però me refereix que en el nivell de dificultat més que res.
Sí, no, a la Mats li encanta preparar dictats.
Mira.
És el que pitjor me va.
Vaja.
Però, clar, ara feis moltes extraescolars. Creus que haureu de renunciar? Extraescolars, en estem lliures, el curs que ve?
En principi, espero que no, i que m'ho pugui organitzar per fer-ho tot.
Nosaltres també ho esperam. Tu, Max?
Jo el que estic segur que he de deixar és el bàsquet i el teatre.
Te fa pena.
El bàsquet no, el teatre sí.
Bé, segur que podràs continuar de qualque manera, Nura. Com ho faràs tu?
Jo crec que els extraescolars... pintura no fa falta deixar-ne cap, però estem lliures segurament que sí.
Sí, Bé, això es torna gran, perquè vosaltres ara feis deures a que vostre. On ens hi feis, vosaltres? Teniu un escriptori tipus influencer? Feis els deures a la cuina, a la biblioteca, on ho feis, Lida?
Jo i a nostra tenim una habitació que és com un estudi i aposta per fer-hi la feina.
Molt bé, un espai així preparat. Exacte. Tu, Max?
Pues... de els llocs que més en play són la camilla de l'entrada, la taula de la cuina i l'escritori de la biblioteca de la mama.
Molt bé, temps per triar.
Només per dictats, però.
Ah, perquè si te concentres més.
Sí.
Sí, és que la biblioteca de la mama és coto privada de caza. Allà només hi poden entrar amb permís especial. Sí.
I s'escriu en pitjor.
I tu, Nura?
Jo normalment el meu escritori. Bueno, quan la meva germana no el té ple de trastos.
I quina de totes les assignatures que fareu noves l'any que ve, quina és la que vos fa més por o peresa?
La veritat, la sincera no ho he fet. Geografia, història, biologia...
Clar. A tu, Nura?
Jo crec que matemàtica, geografia, història... Sí, són noves.
I Max?
Sa llengos.
Em mal dir sa llengos, eh?
Sí, no li van gaire bé. Però, bueno, ara vos farem un exercici d'imaginació. Imagineu que demà vos anomenen director o directora de l'escola per un dia, d'acord? Quina seria la vostra primera norma oficial que canviaríeu sobre l'escola o sobre els deures? Amem, Lida, començarem per tu.
Que com a màxim només poden posar deures d'una assignatura cada dia.
Molt bé, per exemple,
bona proposta.
Max?
Primer de tot, és important, pel plan, però seria... No se pot llevar, no se pot destruir el que hagi fet el director anterior.
Entesos?
D'acord. Wow. Per tant, tu mantendries el pla d'Analida.
Sí.
D'acord.
I canviar-lo un poquet se pot, però llevar-lo del tot... No.
Respectar la feina
de respectaràs sí. L'anterior legislatura. Molt, sí. I Nura, què faries tu?
Jo, si fos la directora, posaria menys deures i més excursions.
Molt bé.
M'ha agradat molt. Són fantàstics. Na Nura, na Lida i en Max, vos han de donar les gràcies per aquesta estoneta i per totes aquestes reflexions sobre els deures. A veure si mos han sentit i escoltat qui mos hagi de sentir i escoltar. Margalida, gràcies a tu una altra vegada, un cop més, per obrir aquesta porta que comunica l'aula en la nostra realitat, que a vegades n'hi ha que estem allunyats com nosaltres. Així que gràcies, Margalida.
No, gràcies a vosaltres, però jo un plaer per venir aquí. I ara m'on anirem, perquè tenim 25 dictats per corregir per demà.
Aquesta no és una altra història. Que reti molt, Margalida, gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
Gràcies. I mentre que la setmana que ve m'ho anant de colònies, que una altra, amb els meus alumnes, i segur que sortirà més d'un xiu-xiu per allà, que ja vos ho contaré.
Sí, no podrem xerrar. Gràcies, i torno acompanyada amb Bolo. Gràcies.
Gràcies. Adéu. Han cantat, han ballat, han fet pats i han fet rocs, han fet les xa-xa-xa, boleros i rock and roll, han sumat, barrinat, però mai farem un reggaeton.
Tres ràdios, diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Déu-n'hi-do, si seguim aquí a xiu-xiu i ara mateix tanta sort que ha arribat en Sion Catsana per intentar donar-nos resposta en els 3.000 pensaments per segon que mos provoca aquest món modern en les seves...
Sí o nades?
3.000 pensaments per segon, no?
3.000 pensaments per segon. Sí, sí, dades, dades. De fet, està la cosa complicada perquè està llista molt alt, de fet, aquests al·lots. Aquests al·lots pugen fort, eh? Aquests al·lots pugen molt fort. Però avui vam parlar d'una cosa que crec que empatitzarem tots i totes perquè a tots mos ha passat. A mi me passa que jo sóc un orgullós Vini Salomé exiliat temporalment a Muro i que fa feina a Palma.
Temporalment, que quedi clar.
Temporalment, mai mos empadronarem a un altre lloc. Però què passa? Que faig moltes hores de cotxe i encara que sempre posi IB3, ràdio, a tot volum, com que són trajectes diaris que tenc molt interioritzats, la meva ment divaga durant aquells 40 minuts, quasi 50, una hora, a vegades, de matí. És de matí, segons quan trobi els embossos, a prop de Santa Maria se complica, i moltes vegades, com deia, la meva ment divaga i tenc profundes converses internes. Mm. Pensaments més o menys intrusius que m'assalten, que intent resoldre, perquè sabeu que jo no dono respostes, això ho fan a les 7 a missa, però sí que intent reflexionar-hi, i sempre passa que són monòlegs bastant brillants. Jo sóc una persona eloqüent. Estàs tot el dia ja donant-li voltes. Jo, de fet, pensava, a vegades diuen que... Bé, no diuen que hi ha un tipus de manera de veure la vida que està molt associada amb el món modern, que és tenir pensament dispers, no? Que vas passant d'una banda a l'altra. Jo tenc hiperfocalització moltes vegades de que veig una formiga i estic allà a muerte amb aquella formiga.
Això diu molt de tu.
Sí, no sé si va dolent, però diu qualque cosa. Després és veure que aquests monòlegs intents tan profuns els intenti en veu alta i tot cau
per
seu propi pes, perquè no són tan eloquents ni tan brillant, etc. Però és una corolla que m'ha interessat bastant aquesta setmana i venc a parlar-vos una mica d'això, dels nostres monòlegs interns i per què xerran tots sols. I la primera pregunta que tenim per vosaltres és quin és el vostre moment de monòleg intern? Perquè també hi ha la dutxa, també hi ha potser fent la compra diària, o no diària, setmanal. És a dir, quin és el moment en què vosaltres començau a rumiar?
Home, jo en els cotxes, viatges, Palma, Son Cervera també donen per pensar. A part d'hi vetre ràdio posat. I després, per desgràcia, moltes vegades, quan me n'he d'anar a dormir, comença aquest monòleg intern i no m'adorm.
M'interessa perquè hi tornarem en això, Jordi. M'agrada.
Jo fa no gaire que he començat a anar en bici i anant en bici i et pens molt i de fet m'agrada moltíssim. Perquè en cotxe o tens la ràdio posada o un podcast o música i no funciona tant, però en bici sí que funciona molt bé.
Jo amb cotxe 100%.
100%, eh? Viatges de cotxe, monòleg intern.
Sí, sí.
Sí, és el joc, diguéssim...
És un plor, el dit del cotxe. M'agrada de més, eh?
Sí. No, clar.
Perquè vas amb automàtic i és quan se mensa permet.
Exacte. A mi m'ha passat moltes vegades que he dit, ara mateix hagués pogut atropellar 3 persones i m'ho contenien i diria, no he estat jo.
Són els moments on te penges al radar.
No.
A vegades, quan dius, com he arribat aquí?
A l'escola mos deien molt alerta quan conegueu molt un camí, perquè si el fas en pilot automàtic, mai millor dit, i poden passar coses.
Exactament, i no veig cap senyal per fer tots els stops, vas amb aquesta moguda. Bé, vos explicaré una mica tot això de monòlegs intern, però van com sempre una cançoneta i comencem. Aquí no volem la veritat, però volem informació.
Per favor.
Si pot ser. Bé, i resulta que tot això dels monòlegs intents no és cap ximpleria i els psicòlegs ho estudien seriosament. I he trobat certes coses fascinants. Per començar, he explorat un descobriment que se va fer viral, sabeu, l'any 2020, i és que la veu interna aquesta que tenim no és com sempre pensam. Resulta que hi ha un psicòleg, que és Russell Hulbert, que és un psicòleg de la Universitat de Nevada, que porta més de 5 dècades estudiant l'experiència interior de les persones amb un mètode bastant enginyós. Ell dona un beeper, que és un localitzador, és un busca, diguéssim, tota la vida, a les persones que són usuaris del seu experiment. I quan aquest busca sona, s'han d'aturar i descriure exactament allò que hi havia en el seu cap en aquell moment. És a dir, que amb què estàvem pensant? Són a moments aleatoris del dia. No sempre és a la mateixa hora, etc. I no has d'escriure el que voldries dir, has d'escriure exactament allò que estàs pensant. I resulta, que això és bastant sorprenent, que la part interior, aquella veu en paraules, només apareix aproximadament una quarta part dels moments. És a dir, un diàleg en paraules verbal. D'acord? I direu, la resta de temps, què passa? I
deia,
xerres. La gent pensa en imatges.
Ah, però i si has buscat a plegar xerrant en qualcú?
Bé, en aquell moment no s'apunta, no aquesta la fallim. És a dir, són moments en què estiguis
pensant
tot sol.
Pensant més en imatges que en paraules, llavors.
En imatges, sensacions i emocions, no verbals, d'acord? No. I és el que en Hulbert anomena pensament no simbolitzat. Moltes de les vegades el nostre pensament no és verbal, sinó que és això, imatges, sensacions, etc. Ara bé, quan els mateixos subjectes els hi passa un qüestionari i li pregunten tu penses en paraules normalment? Quasi el 70% diu que sí. Per tant, aquell moment en què està verbalitzat és el que ens queda a nosaltres imprès a la memòria. Tot allò d'imatges, sensacions, que si tu te poses a pensar-hi, realment ara no recordes, passen fugaces, però són quasi... són tres quartes part dels temps de pensament interior. Això m'ha semblat al·lucinat. O sigui, que tenim una il·lusió d'un narrador permanent en el cap, però realment apareix de tant en tant, no? Com dèiem, ens pensam que vivim amb aquest locutor intern, però realment, si intentam anar-hi en el detall, no passa tan sovint. De fet, hi ha persones que ja se considera quasi un trastorn, consideren que tenen una veu parlant-li a tota hora, inclús quan estan amb altra gent. No sé si vosaltres... No un cas d'esquizofrènia, no és un cas, diguéssim, de salut mental, sinó... que constantment tenen aquella veu.
A vosaltres... Però la teva pròpia o la d'una altra?
Aquest és un tema interessant, perquè vosaltres, quan penseu en la vostra veu?
Home, jo crec que hi ha... Sé per on va, això és molt superinteressant. En quin idioma penses, també?
En quin idioma? És un tema.
Com penses en conceptes? Per què penses? Què és el que penses?
Construeixes frases sintàticament ben construïdes?
En quin idioma penses?
És que jo crec que no penso en cap idioma. Jo
com
costa
no?
Pensar...
En l'idioma de la veritat.
En conceptes, penso en això, en imatges, en sensacions, però no penso... No articula el meu cervell. Molt bé, Xavi. Ara, a la Ràdio Pública de Balears, has de dir això, d'articular gramaticalment aquesta... No ho penso.
Però penses ara dir això i això. Xerrat.
Però no dic que jo mateix ara diràs això i això.
No t'ho dius, però ho penses.
És una veu figurada, que no és una veu que existeix. Jo crec que t'està dient, Xavi, això ho estàs fent bé, o no, que tens un sistema de valors, en funció d'això, te jutja o te valides, o t'invalides, o jo crec que això funcionava una mica així.
Mai m'havia plantejat que la gent funcionés d'una altra manera de ser que jo...
No ho sé, és molt...
No.
100% que no penses en frases.
Jo sí, jo penso en frases, és que si no, com penses?
A mi em passen les dues coses.
En un PowerPoint,
no sé.
No,
em passen les dues coses.
I d'això no, jo penso en frases.
Ah, sí?
A mi hi ha moments que pens rebost, fuet,
Estic flipant ara mateix.
Hi ha altres moments que pens, avui he d'anar a xiu-xiu, però no sempre
però
és frases articulades.
I t'ho dius a tu mateix?
Com, no em veu alta, però...
Exactament, sí, però...
Perquè això és una altra pregunta que tenim per vosaltres. Vosaltres, quan llegiu, moveu la llengua...
No, això ho fa saber predina.
Jo a vegades sí que llegeixo amb veu alta. Va per practicar.
Però tu perquè t'agrada sentir-te.
No, jo dic sense xerrar, és a dir... Tu llegeixes per tu mateix, sense articular cap paraula, cap so, però fas el moviment de la llengua com si xerrassis.
No, això no. Però quan llegeixes penses en imatges.
Penses,
sí, això sí.
És molt visual.
Sí. És veritat que quan llegeixes una novel·la, per exemple, te la vas imaginant com una pel·lícula, no? Això ho fa tothom, no?
Saps què passa? No. És a dir, com més senzill és el text, menys movem, menys fem moviments musculars de la llengua. Però sempre en fem. Sempre en fem, potser no els anotam perquè són molt subtils. Mm. Quan llegeixes un text molt enrevessat, sí que fas com si llegir-lo en veu alta dins la teva boca perquè són paraules que no domines tant. Això també és un fet que a mi m'ha interessat moltíssim perquè és així, no? Igual com una altra cosa que he trobat de les persones que tenim la sort de ser bilingües o políglotes, no sempre penses en la mateixa llengua. Depèn de, potser, en a qui va dirigit aquell pensament. A vegades me passa que si el que faig és el que és tan famós de l'esperit de l'escalier, que és aquest argument brutal que s'ha tocut quan ja ha passat aquella conversa, no? Sí. Això va popularitzar Diderot, que és aquell moment en què baixaves de l'escala del cafè i t'apareixia aquell argument que hagués estat...
Li hagués pogut dir tal.
La conclusió perfecta. A mi me passa que si la conversa és amb una persona que parla en castellà, Estic pensant
clar,
en aquell idioma.
Clar, perquè tu te dirigies a ell.
Clar, perquè estic pensant això, no? Perquè estic,
jo no, és dir... jo sempre en català. Tu...
No, clar, està molt bé, està molt bé. Sí, sí, sí.
A vegades en anglès.
Sí. Jo me demano, no sé xerrar, però...
Podem provar.
Sí, sí, me salta de cop. Altres coses interessants sobre aquests monòlegs intents que tenim. Hi ha un altre escriptor, un altre filòsof, un altre pensador, de fet, és sociòleg, però tocava un pot totes les branques, perquè en el segle XX passava molt això, que és Erving Goffman, va escriure la presentació del jo en la vida quotidiana, que és un poc això que intentava explicar amb l'esperit de l'escalia. Ell va tenir la seva idea central, que és que la vida social funciona com un teatre, com un joc de màscares, no? I, per tant, aquests monòlegs intents moltes vegades serveixen com un assaig i diferenciava entre el front stage, el teatre, i el backstage. El backstage són aquests moments que tenim per preparar així com ens presentarem davant la societat. I, de qualque manera, aquests monòlegs intents, a part de servir-nos per... articular els nostres moviments o per les coses més bàsiques, serveixen un poc per també construir la nostra identitat, pensar-nos a nosaltres mateixos i així com ens volem presentar davant dels altres. Aquí s'intueix una pregunta que és si sempre és un joc de màscares, quan són nosaltres de veritat? Qui són quan ningú mos mira? Això ja, vosaltres deixo per vosaltres, després de que vostre, ja li penseu i deixeu de dormir, perquè...
Lo que volia
comentar també és vosaltres quan penseu, és a dir, quan teniu aquests monòlegs, són de fer monòlegs o són diàlegs? A mi em passa que a vegades és entre dues persones.
Però tu tot estàs...
Són jo mateix? Sí.
Ah, d'acord.
Sí. No telefonem en el psiquiàtric encara. Ja el Teatet de Plató, fa 2.400 anys, mos deia que el pensament és un diàleg de l'ànima en si mateix. Sí. I a mi em passa
diàleg,
una mica.
Jo és diàleg. Tu, Xavi?
Jo és diàleg entre... Clar, si hi ha un sistema de valors, has d'avaluar com són les coses. Jo crec que és com un... Sí, un diàleg entre allò que fas o allò que t'agradaria fer. Per exemple...
No, però quan prens una decisió...
No, per exemple, en Xeu ho ha dit molt bé. Rebost, fuet.
Sí.
Va, molt bé. Me convé menjar fuet. Anar a rebost i menjar fuet. És diàleg entre el que pots fer, el que no hauries de fer, el que te convé. A vegades mos és igual i tirem cap endavant. Però es vença un poc aquesta resistència.
Sí, xerrant d'això. Hi ha un pensament màntric, que repetem moltes vegades, que és... Ai, si no diguis dos. A mi mateix. És a dir, a vegades que penses a qualque cosa i dius, ai, si no diguis dos. I clar, hi ha aquest diàleg de si o no, si o no, saps?
Mateix.
Que hi ha una competició de qui té la raó. No sé, cosetes de...
Jo crec que això li passa a tothom.
Crec que li passa
a
tothom.
Si no fos un diàleg seria totalment arbitrari. Vull dir, no hauria decisió. No hauria...
Seria superautocentrat.
No, al contrari, seria un salvatge.
Pot ser... Sí, pot ser.
No hauria resistències de res.
Se pot ser cap aquí. Bé, vos poso una altra cançó i mos explic la vida moderna que ha fet tot això del monòleg intern.
Home, que ha fet la vida moderna en tot això?
La vida moderna és molt complicada.
Sí. Ai,
Déu. Ai, bon Jesús. Jesús. Resulta que, clar, què passa? Estem en un moment històric on la quantitat d'estímuls per segon que rebem impedeix, de qualque manera, desenvolupar aquest diàleg intern en moltes situacions. Abans esperaves en el metge, doncs tenies una mica d'aquest diàleg intern. Estaves, jo què sé, a qualsevol lloc, tenies aquest monòleg intern. Ara tenim el mòbil, que mos tapa en serotonina tot això. I hi ha moments molt puntuals on sí tens aquest monòleg, com pugui ser el moment del cotxe, però a mi me passa que el meu pensament xerra més fort que la ràdio, perquè és l'única possibilitat de poder escoltar-me. I això amb què se resumeix i recull el que deia en Jordi en el principi? Que la Societat Espanyola de Neurologia diu que el 48% de la població adulta espanyola no té un son de qualitat. El 50% té problemes per conciliar el son. I el 32% se desperta amb la sensació de no haver descansat. Per què? I això no té cap base científica, sinó que és una intuïció. La meva intuïció és que, com que tot aquest pensament monòleg intern no pot desenvolupar durant el dia, quan s'apaga tot, quan hi ha silenci, que és quan te'n vas a dormir, te salta de cop tot allò i t'impedeix poder descansar. No sé si vos passa, crec que en Jordi sí.
Clar, a més te poses a pensar en coses ja. Aquell dia que tenies 14 anys i te vas caure enmig de la plaça.
Sí.
Va ser terrorífic, és un trauma.
Jo és que justament darrerament donc fatal.
Ah, d'acord.
I, clar, les cancions sempre arriben al millor moment.
I ara vull tirar donant-li voltes, a menys si anem a monòleg intern, menys si m'estic contestant a mi mateix, menys quan som aquí de dins, quan tenim d'anar a aquest quarto. Quan som?
A veure, he de deixar de mirar manco el mòbil i a l'opinió...
Tu dono una solució.
Ah, gràcies, Tion.
Jo... És una solució, però no és una recomanació, saps? no atureu. És a dir, poseu-vos un poc, Casper. Més músic. Tapau. Tapau.
Ja faig això. Música, podcast, pel·lícules, tot. Endavant, vinga, vinga.
Vols dormir-ho en sa tele?
Fa anys, amb auriculars i escoltant un poc. Jo fa anys que no puc dormir en silenci.
No passa mai, estoy llur,
sí, estoy llur. Fa poc silenci, de vegades.
Això és fatídic.
Perquè no estem avasats.
És com m'atrapa a mi mateix, això faig una porada. Tu saps que aquí a vegades m'obris la gabardina?
Sí.
Aquí estàs a la gabardina, clar.
Aquí el bessó.
Descoi fins al genoll obert.
És a dir, amb el podcast no estàs en tu mateix.
Clar, per això jo intento escoltar. Ha de ser, i a més, ha de ser un equilibri entre alguna cosa que m'interessi un poc, sí, però que no sigui molt interessant.
Te poses temporitzador.
Sí, que se m'aturi tot sol.
Un clàssic.
Després,
jo descobreixo unes coses amb altres.
A veritat, vés per l'auricular, que té per allà, se'n demana el trop. Bé, qüestions. Però el tema és que jo necessito tapar continuament el renou.
Que
per
fort.
Tant, la solució és... Posau... parxes. No us ho dic a paraula.
Tapau els pensaments.
Tapau. És a dir, sí, no intenteu solucionar res. Fugiu cap endavant. Sempre, fugiu, fugiu.
No, jo t'ho agraeix que m'adonis aquesta solució perquè estic passant una època d'insomni.
No ho comenteu en el metge, però fugiu. Fugiu cap endavant.
Aquí no m'ho sent, no m'ho sent ningú. Estem entre nosaltres, família.
En Xion Gonzalo és el millor i cada setmana tanta sort que el tenim. Gràcies, Xion.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.